Hola, molt bon dia. Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 4 de febrer de 2025. Encara ens estem acostumant a dir que ja som febrer, que ja han passat el gener costerut i avui anem pel segon laborable d'aquest mes de febrer, el mes del Carnaval també, torna l'alegria aquest hivern. Des de Ràdio Vilafranca, Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado, us saludem en nom de tot l'equip del Penedès en xarxa, que us acompanyarem a partir d'ara i fins les 12 menys 2 minuts. I de quina manera us acompanyarem? Doncs ara al sumari escoltareu les nostres propostes per aquest dimarts. D'aquí uns instants, la previsió meteorològica per aquests primers dies de la setmana amb Marc Paredes. Divendres hi torna i sembla que torna amb canvis, coincidint amb els canvis a la meteo. I a continuació de la previsió del temps, la Mercè Casals, la nostra podòloga de capçalera, ens parla de la síndrome de les cames inquietes. A 2:15, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, 5 minuts de flaix informatiu. Avui, 4 de febrer, és el Dia Mundial contra el Càncer i li dedicarem el tema de la setmana. Començarem a partir de 9:45, escoltant diferents veus que ens poden ajudar, que poden aportar llum, sempre veus en clau Penedès. Tindrem a la Susana Arias, psicòloga sanitària i directora de Guia i Educa, i a l'Aurora Tamayo, esteticista oncològica i voluntària de la Fundació Oncolliga, i tocarem un aspecte poc públic, poc conegut, d'aquelles persones que pateixen càncer, com és les afectacions en la pell i en l'estètica, i què s'hi pot fer. Com sempre, a les 10 farem una pausa, notícies, una mica de publicitat i a les 10:06 reprenem aquest tema de la setmana amb més testimonis. Tindrem la Sílvia Lugones, presidenta de l'Associació Penedès contra el Càncer, que ens explicarà el paper que juguen aquestes entitats de suport a les famílies i als malalts. I també tindrem un testimoni, una veu en primera persona, és la Montserrat Gené, que ha patit en dues ocasions un càncer de pit amb 18 anys de diferència un de l'altre. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Tot seguit, l'ocupació i la formació, avui dedicada a parlar del certificat professional d'activitats auxiliars de magatzem. A les 11, al Català al carrer, truqueu i jugueu amb nosaltres, que regalarem llibre, pantalles i, per tancar, unes fake news.
El temps.
Com sempre, a la costa, Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Aquest diumenge va ser el dia de la Candelera i la dita popular diu que si riu, l'hivern és viu, però en canvi si plora, l'hivern és fora. I aquest diumenge podríem dir que la Candelera va riure a mitges perquè a l'inici de la jornada sí que vam tenir sol, però en canvi a la tarda vam tenir ja moltes més nuvolades. I això vol dir que, com que va riure, ho podríem considerar així, perquè no va ploure, doncs que l'hivern encara tindrà corda i així serà perquè de cara a finals d'aquesta setmana anunciem canvis que tot seguit us comentaré. Però abans d'això, el que encara tenim és aquest anticicló potent, per tant, avui hem començat el dimarts amb un cel ben ras a tot el territori, amb fred moderat, i de cara als propers dies, per tant, demà, dimecres i dijous, aquest ambient estable i temperatures molt iguals es mantindrà. Tindrem matins freds o relativament freds i migdies, en canvi, doncs més suaus, a màximes al voltant d'aquests 14, 15, 16 graus de temperatura. Potser demà al matí cap a punts de la comarca de l'Anoia, també punts molt aïllats de l'Alt Penedès, podríem tenir algunes boires, però en qualsevol cas seran molt anecdòtiques i es dissiparan superant ràpidament. I el que dèiem, de cara a divendres, dissabte, diumenge, dilluns de la setmana vinent, la cosa es complica, tindríem un canvi de patró a les masses altes i això voldria dir que obrim la possibilitat, per una banda, d'una invasió força freda, que això de moment es va confirmant, però el que no tenim tan clar són les precipitacions. La possibilitat de la formació d'una baixa a la Mediterrània ens podria portar precipitacions i, en consonància amb aquesta baixa de les temperatures, amb una cota de neu relativament baixa o fins i tot baixa. Encara queden dies, ara mateix l'únic que faríem seria fer volar coloms, per tant ho anirem seguint amb atenció i de cara a divendres us donarem tots els detalls del que pugui passar al cap de setmana, però de moment veiem canvis i això ja és important. Vinga, bona setmana!
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui amb la nostra podòloga, la Mercè Casals, abordem la síndrome de les cames inquietes. Des de Domenys Ràdio, amb la Laia Batlle.
Un mes més, qui m'acompanya a l'altra banda del telèfon en aquest cas és la nostra podòloga de referència, la Mercè Casals. Mercè, molt bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia a tots i totes.
Com estàs?
Bé, aquí, un dia més.
Un dia més, un mes més, amb ganes d'escoltar-te,
sí.
Perquè fa un moment m'acabes de dir quin és el tema que tocarem avui i puc dir-te que no ho havia sentit mai, això.
No. Veus? No. Una cosa nova. A veure si trec dubtes a la gent.
Vinga, va, doncs de què parlarem avui?
Doncs mira, del síndrome de les cames inquietes. A veure, bàsicament això és... De vegades potser ens ha passat que al llarg d'un dia intens, que hem estat nerviós i tot plegat, quan estem tranquils a casa, notem com una estranya sensació a les cames i als peus, com neguitosa, no? Com un formigueig, com que estan més cansades del normal, com un malestar que generen incòmode, que al moment que estem quiets doncs hem d'estar com completa, tota l'estona movent-se de lloc perquè no estem còmodes, estem incòmodes, d'acord? Llavors, aquest tipus de símptomes realment pot ser un trastorn neurològic, vale? Que més, per desconeixement, hi ha de cada 10 persones, 9, molts cops tenen aquest tipus de trastorn, no sigui és bastant, i molts no estan diagnosticats com a tal. I llavors sí que és veritat que sol afecta entre un 5 i un 10% de la població, sobretot en dones, en persones de més de 50 anys, i sol generar això com una espècie de formigueig, de cremor, inclús espasmes a nivell dels peus i les cames, que al final normalment se sol alleujar amb una mica de moviment, caminant una mica d'això, però de vegades inclús es poden dificultar que puguem anar a dormir correctament, que puguem agafar el son correctament, bàsicament, i que inclús de vegades amb activitats socials que requereixin estar en repòs, que no hi estiguem còmodes, perquè si hem d'estar, per exemple, en un sopar o amb un dinar familiar o amb amics i hem d'estar molta estona sentats, doncs que no estiguem còmodes ni ens estiguem havent de moure constantment. Vale?
Sí.
Aleshores, normalment els casos més puntuals són a la nit, abans d'anar a dormir, quan ens trobem això, descansant al sofà, després d'un dia intens i això, o de vegades quan persones que tenen una jornada laboral sedentària, que han estat sentats durant 8 hores o més seguides sentats, o, per exemple, quan agafem un avió de trajectes molt llargs, val? Després o durant el viatge llarg a l'avió, doncs, també se'ns poden inflamar més les cames pel tema de la circulació, però, a més, perquè al estar molta estona sentats també ens pot generar aquest malestar. Vale?
Sí, sí.
Llavors, les causes que ens poden generar això pot ser degut a alguns medicaments que poden afectar la funció de la dopamina, vale? Que és una substància del sistema nerviós que regula el moviment del nostre cos. D'acord? Llavors, si aquest, un medicament en concret que estem prenent ens altera aquesta substància, ens pot causar que tinguem més patologia d'aquesta. de vegades amb dèficit de ferro quan tenim anèmia, o per exemple dones embarassades que són més freqüent que els hi baixi el ferro, pues, també pot donar més patologia d'aquesta. Amb factors genètics també ens poden afectar, que realment tinguem un component genètic hereditari que ens ho provoqui, val? Sobretot en aquests factors comencen en persones d'edat joves, bàsicament, ens comencen de molt joves, llavors pot ser que sigui un factor genètic el que ens ho provoqui, i també doncs, malalties cròniques, com la diabetis, per exemple, que ens pot afectar a nivell del sistema nerviós, el Parkinson, malalties renals cròniques o neuropaties perifèriques. Vale? Llavors, quant dura? Normalment és un espai curt en el temps. Realment és quan nosaltres comencem a patir, si caminem una estona i això, ens pot millorar tota aquesta sensació. Però de vegades, quan més aguantem aquesta sensació, més també ens costarà que ens desaparegui. Llavors, si realment cada cop ho tenim més, és important doncs, potser valorar de tindre un diagnòstic i potser ficar a fil a l'agulla. Llavors, realment, proves addicionals com per diagnosticar-ho tampoc n'hi ha masses. Molts cops es diagnostica per les coses que nosaltres, és a dir, els professionals de la salut, anem preguntant al pacient i tots els símptomes que ens descriu el pacient, nosaltres podem valorar si es tracta d'això o no, però sí que és veritat que si nosaltres sabem el tipus de medicació que està prenent la persona, com hem dit abans, ens pot donar una idea més clara de que ens pot estar passant això, per tant hem de ficar medicació complementària, o inclús es pot demanar una analítica de sang per valorar els nivells de ferro i a nivell hormonal com està la persona per identificar si és una possible causa el que li està provocant això. Llavors, el tractament i la prevenció que podem tindre per evitar aquests símptomes realment és una mica canvi d'estil de vida, és a dir, si realment estem molt sedentaris, intentar posar una mica la nostra vida a l'activitat física, encara que sigui moderada, evitar el consum de la cafeïna, que això fa que alteri més el sistema nerviós, l'alcohol, el tabac, també, si el disminuïm, també reduirem els símptomes. En casos de que hi hagi un dèficit de ferro, llavors s'han de donar suplements per intentar equilibrar els nivells de ferro, i llavors això normalment sol ser molt eficaç. De vegades, fàrmacs, doncs, com et deia, específics per al tema de la dopamina, aquesta substància que altera a nivell de moviment el sistema nerviós, doncs també s'ha de mirar si en tenim un dèficit o un augment, llavors regular-la, però llavors, normalment aquests fàrmacs es donen al moment que tenim una sintomatologia moderada cap a greu, vale? Que és molt limitant per a la persona, llavors sí que es donen aquest tipus de complements. I també doncs, teràpies com els massatges, els banys d'aigua calenta, exercicis d'estiraments, que llavors a nivell temporal també ens pot ajudar per tractar-ho des de casa. Vale, al moment que tenim una sintomatologia bastant gran. Des de casa, com ho podríem arribar a tractar? Pues moure les cames i els peus, però no des del sofà. És a dir, estar en el sofà i anar movent les cames i els peus tampoc no farem gran cosa, sinó ens hem d'aixecar i caminar uns minutets, perquè doncs, d'aquesta manera fem que relaxi també la musculatura, a nivell del sistema nerviós també, augmentem la circulació sanguínia de les cames, si hem estat molta estona sentats, hi ha un bombeig de retorn més positiu, i llavors això ens ajuda a que la sensació se'ns calmi bastant ràpid, val? Però pot ser que també sigui temporal aquesta sensació de millora pel fet de, segons la patologia, si és més greu o no. Llavors, l'altra manera de relaxar-nos és potser estirar-nos al llit, anar a dormir per relaxar la nostra ment, no? Relaxar-nos en sentit emocional també, i llavors, doncs, si realment estem molt neguitosos i ens genera espasmes i rampes a les cames, doncs també podem intentar fer exercicis de respiracions, música relaxant, ficar perquè el nostre sistema nerviós es calmi i llavors d'aquesta manera puguem arribar a dormir sense tindre aquest neguiteig a les cames. si realment a nivell podològic 100% no es pot tractar, la patologia realment és, sí que es pot diagnosticar, perquè tinc casos de pacients que realment per tota la sintomatologia que m'expliquen, doncs sí que els puc aconsellar que vagin a veure l'especialista per diagnosticar exactament quina és la patologia que li genera això, sobretot a nivell del neuròleg, per veure si hi ha un dany del sistema nerviós més gran, que llavors en aquests casos sí que s'ha d'arribar a ficar tractament químic.
Mm-hmm. Molt bé. Mercè, jo et volia preguntar, perquè al final de rampes o de molèstia a les cames, qui més qui menys en tenim? Vull dir que una mica la pregunta seria en quin moment ens hem de començar a preocupar per realment doncs, determinar si és bo o no, o ens és millor anar amb un neuròleg o demanar una opinió sobre el que ens passa a les cames, no? Perquè al final de rampes i això, més o menys tothom li agafa algun dia alguna rampa, no?
A veure, jo sempre dic que en moments puntuals tots, al final, com bé dius, n'hem tingut on tindrem, no? Mm. El moment de que hem estat més nerviosos, o si sabem que hem agafat un vol llarg, o hem estat més sentats de lo normal. Mm. En moments puntuals, al final, tots en podem tindre i no és preocupant. Però sí que si nosaltres comencem a analitzar que és constantment, o dia sí o dia no, o cada dia de la setmana ens està passant, o inclús no podem dormir perquè tenim aquesta simptomatologia, aleshores és quan nosaltres hem de potser tindre una mica més l'alerta, no? Controlar una mica quan ens passa i quan no, i si veiem que és molt freqüent i que cada cop és més limitant aquesta sensació, aleshores és quan hem de valorar anar a un especialista i valorar si realment ens passa alguna cosa.
Clar, al final entenc que és una sensació que el que fa és que potser no puguis caminar com caminaries o no puguis estar quiet molta estona, no?, que ens deies abans.
Exacte. Bàsicament, sobretot, és aquesta incomoditat de que si tu estàs sentat no puguis estar quiet, que hagis d'estar constantment canviant de posició, o sobretot quan estàs dormint doncs que tinguis com tremolor les cames, de que tinguis allò que no hagis d'estar quiet en una postura, sinó que hagis d'estar constantment en moviment. Mal. Aleshores, aquesta patologia al final fa que nosaltres anem també molt més cansats. Per exemple, hi ha de vegades moments que et limita, no, aquesta patologia, perquè si tu estàs pensant, si te conviden, per exemple, a un dinar i veus que serà un dinar que és de diverses hores, i això et suposa un malestar tu d'estar tantes hores quiet i et limita a fer aquesta vida social, aleshores quan hem de valorar ficar-hi un remei, perquè llavors potser és que ens està indicant que hi ha altres coses alterades. Mm.
Abans comentaves, Mercè, que si tenim un canvi d'estil, fem un petit canvi d'estil de vida o potser hi ha alguna medicació que doncs, no ens va bé o això, deixa'm preguntar-te d'aquesta manera. Té cura? És a dir, és possible no patir-ho, això?
Sí, a veure, sempre amb activitat física sempre millorarem, perquè vulguis que no, hi ha la part del sistema nerviós i hi ha l'altra part que també ens pot encara incrementar més, que és el sistema circulatori. Si nosaltres no ho potenciem, el sistema circulatori, és a dir, el bombeig de retorn, que això ho fa el bessó i el soli, sobretot la musculatura de la part baixa de la cama, fa que hi hagi un retorn. Això ho activem al moment que nosaltres caminem, perquè és quan estem utilitzant la musculatura. Aleshores, al moment que no hi està tan inflada la cama i tot plegat, és quan nosaltres ens movem. Si nosaltres estem moltes hores sentats, aleshores el que provoquem és que encara hi hagi més patologia d'aquesta. Aleshores, sobretot al moment que nosaltres comencem a notar que cada cop es va incrementant més aquest tipus de patologia, doncs potser més ser més conscients i encara que sigui no sortint de casa amb una cinta de caminar a poca velocitat, però anar fent una mica aquest moviment sempre ens pot ajudar. Òbviament, sortir i agafar més ritme, segons cada persona és un món, òbviament, però sí que moure aquesta musculatura ens pot ajudar molt. Si veiem que realment, tot i fent aquesta miqueta d'esport moderat, encara que sigui, no ens millora tot això, aleshores sí que potser és indicat anar al metge capçalera, que ens faci una analítica per comprovar si, per exemple, és el ferro o no, I si veiem que realment no és aquesta afectació del ferro, doncs aleshores valorar si algun dels nostres medicaments que estiguem prenent ens pot alterar doncs, aquesta substància de la dopamina o buscar algun altre factor més greu, però normalment són aquests casos.
Molt bé, doncs Mercè, no sé si vols afegir alguna cosa més respecte a això.
A veure, sí que és veritat que, per exemple, ens pot generar com la sensació de rampes als peus,
sí.
De vegades també ens pot generar-ho una falta de deshidratació, ¿vale? Perquè l'efecte, el fet de que nosaltres no tinguem líquid també ens fa una baixada de minerals com el potassi i el calci, que generen molts més espasmos musculars, ¿vale? I llavors això el que fa és que la musculatura també se'ns generin més espasmos d'aquests. Vale? I llavors, hidratar-se també és super, super important. Realment, si només tenim aquest malestar als peus, també ens ho pot generar a nivell de pinçaments de la zona nerviosa del peu, vale? És a dir, que el múscul... El nervi d'entremig dels metatarsians vale, estigui pinçat i això en algun tipus de sabata o alguna manera de caminar que fem nosaltres malament ens generi com una espècie de rampa només en el peu. Aleshores, això sí que a nivell de podològic ho podem arribar a tractar vale, i valorar. Però si és a les cames i tot el peu, és a dir, tot el conjunt vale, de l'extremitat inferior, aleshores hem de valorar altres cosetes.
Molt bé, al final, Mercè, sempre acabem arribant al mateix punt, eh? Hidratació, prevenció, esport, no? I això és necessari no només per les cames inquietes, sinó per tota la salut de la persona en general, eh?
A nivell d'hidratació, jo en aquest punt sí que hem d'hidratar-nos els peus amb cremes i tal, però jo sobretot amb aquesta patologia de rampes, calambres i això... és important hidratar-nos a nivell de beure aigua, eh?
Sí, sí.
Sobretot perquè és quan nosaltres, si perdem molt de líquid en el nostre cos, doncs llavors és quan tenim una descompensació de tots els minerals del cos que ens pot alterar d'aquesta manera.
Molt bé, doncs Mercè Casals, moltíssimes gràcies per aquesta explicació del síndrome de les cames inquietes i si hi ha algú que se sent doncs, identificat en això i et vol preguntar alguna cosa més, on s'ha de dirigir?
Mira, em poden trobar a Clínica Podològica Casals, jo estic al Papiolet, el número de telèfon és el 615-08-26-63 i estaré encantada de respondre a qualsevol dubte.
Doncs Mercè Casals, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-me.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. L'Institut Català de Finances, organisme autònom depenent de la Generalitat, ha concedit un préstec d'11 milions d'euros al grup Rubau per la construcció dels 110 habitatges de lloguer assequible que s'estan fent a Calafell. Aquesta promoció, que ha d'estar enllestida abans de juny del 2026, té un cost total de 14,9 milions d'euros. Al març de l'any passat es va confirmar que el projecte tenia una subvenció de 3,2 milions d'euros dels fons Next Generation. La resta del finançament anava a càrrec de la
adjudicatària, Construccions Rubau, que ara s'ha assegurat aquesta cobertura per part del Banc Públic de Promoció de la Generalitat. El préstec s'ha atorgat a través de l'Institut de Crèdit d'Habitatge Social Promoció, condicions avantatjoses com ara una bonificació del tipus d'interès per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Els patinets elèctrics són un dels principals riscos pels vianants a Vilafranca. Durant tota aquesta setmana, el Servei Català de Trànsit, coordinat amb les policials locals de diversos municipis de Catalunya, està duent a terme una campanya preventiva de protecció de vianants en zona urbana. Aquest dilluns, la campanya començava a Vilafranca. Igual que a altres municipis catalans, una campanya, com dèiem, engegada pel Servei Català de Trànsit i coordinada per la policia local per tal de protegir els vianants en zona urbana. La campanya posa l'accent en combatre tots aquells comportaments dels conductors que posin en perill la seguretat dels vianants. També es controlaran les conductes antirreglamentàries o no segures dels vianants, com per exemple creuaments incorrectes i també la detecció d'infraccions relacionades amb l'incompliment dels semàfors i passos de vianants. L'espai Com Nou, ubicat en una nau del polígon Clot de Moja, a Olèrdola, va obrir portes a principis de setembre. Un primer balanç d'activitat demostra la bona acceptació d'aquesta iniciativa innovadora basada en la recuperació i reutilització de productes. Fins al desembre del 2024, els primers quatre mesos, Com Nou va ingressar un total de 3.590 productes procedents de les deixalleries. Les 1.555 visites registrades a l'establiment es van endur 680 articles que ja estan sent reaprofitats. L'Ajuntament de Torrelavit ha iniciat una campanya per fomentar el cens d'animals domèstics al municipi. El consistori recorda que tots els gossos i gats han d'estar registrats al cens municipal, un tràmit gratuït i que es pot fer a les oficines municipals. Per incentivar el cens d'animals, durant els mesos de febrer i març, totes les persones que censin la seva mascota rebran un recipient per diluir els orins dels animals a la via pública. Aquesta iniciativa busca promoure un municipi més net i respectuós amb l'entorn.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 2:15. Avui, 4 de febrer, és el Dia Mundial contra el Càncer i des del Penedès en xarxa volem dedicar-hi el tema de la setmana, aquesta malaltia. Segons el Departament de Salut, s'estima que un de cada dos homes i una de cada tres dones tindrà un càncer en algun moment de la seva vida. A Catalunya apareixen al voltant de 38.000 casos de càncer cada any. En homes, el més comú és el de pròstata i en dones, el de mama, seguits en tots dos casos del càncer colorectal i de pulmó. Davant unes xifres que espanten, un punt d'esperança. Cada cop hi ha més supervivència. Les estimacions més recents de la supervivència al càncer als 5 anys mostren que les dones superen la malaltia en el 64% dels casos i els homes en el 56%. Per sumar-nos avui al Dia Mundial contra el Càncer, ens acompanyen diferents veus penedesenques. La primera, la psicòloga sanitària Susana Arias, que ens espera als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Molt bon dia, doncs, com comentes, la primera veu, la que ens acompanya ja aquí als estudis de la ràdio, és la Susana Arias. Ella és psicòloga sanitària i directora de Guia i Educa. Susana, molt bon dia.
Bon dia, Eli.
Ens encanta que ens visitis aquí al Penedès en xarxa, avui sumant-nos a la celebració del Dia Mundial contra el Càncer. Uh-huh. Avui parlarem d'aquesta malaltia, una malaltia dura, una malaltia encara potser no tabú, però sí que molt estigmatitzada.
Sí, molt, molt estigmatitzada. De fet, aquest és el primer xoc que rep el pacient quan rep la notícia, no? Que és, uau, càncer, no? És la gran paraula. Però, bueno, és molt dura, com tu dius, és molt dura perquè el tractament és molt dur. Llavors, afecta molt a la persona a nivell físic i tot el que t'afecta a nivell físic, doncs, evidentment, té una repercussió molt gran en la teva vida funcional i psicològicament, doncs, clar, també afecta. Però, bueno, hem de ser optimistes. Les dades cada vegada són millors. Vull dir, l'altre dia sortia la notícia que ja s'ha augmentat un 20% els diagnòstics de càncer, però la supervivència és molt més gran. I jo em pregunto, per què no ho veiem d'una altra manera? Hem augmentat el 20% en càncer, però potser hem augmentat perquè tenim millors diagnòstics. I abans, i quan més abans ho comencem a tractar, molt millor. I bueno, jo crec que això és una bona mirada, no?
De fet, buscant dades també, trobava que enguany, durant aquest 2025, s'espera que es diagnostiquin a Espanya 300.000, gairebé 300.000 nous casos de càncer, amb un lleuger increment, però com bé comentes, fa unes dècades parlar de càncer era parlar de mort?
De mort, sí, sí, sí.
Avui en dia no.
No.
Per tant, hi ha aquesta esperança.
Sí, sí, clar, exacte. A més, els càncers més diagnosticats crec que eren els de mama, els de pulmó, no? I els de colon.
Colon, sí.
Que per sort és on més ha avançat la ciència. Llavors, jo crec que sí que és veritat, que és el que dèiem, no? Està estigmatitzada la paraula, però avui en dia cada cop la gent és molt més conscient que hi ha tractaments i que aquests tractaments cada cop són menys invasius, tot i que sí, és veritat, el tractament al càncer és molt invasiu. I, bueno, que hi ha molta més esperança.
Parlem ara de suport psicològic, la importància del suport psicològic. Jo et vull preguntar no només pel moment del diagnòstic i del tractament, sinó també per un moment del que potser es parla molt menys, que és una vegada hem superat el càncer.
Clar.
Aquí tothom se n'oblida, però
no ha passat res, ja està, ja estem curats, tornem a la feina, tornem... Home, és difícil perquè, sobretot, els tractaments de càncer, que són llargs i durs, sí que necessites molt de recolzament psicològic i estem, la societat, molt preparada, és el que tu has dit. Ja estem molt mentalitzats, la família acompanya moltíssim, hi ha noves ajudes per la família, per menors, per exemple, doncs, que poden, la família els pot acompanyar durant tot el procés. Al final, aquella persona que està en tractament està sola, està aïllada durant molt de temps, perquè la vida al seu voltant continua i ell ha d'estar, o ella ha d'estar a casa o a l'hospital i se sent molt, molt sols, no? Sí que és veritat que cada cop tenim més suport, hi ha molt voluntariat, persones, el suport que dona el govern per acompanyar aquestes persones, doncs cada vegada és més gran, però passa una cosa, i és quan tot això acaba, tornem a la vida real, no som conscients que aquestes persones no poden tornar d'un dia per un altre. I que ells sí que en són conscients, que no estan al 100%, però també necessiten tornar a la vida quotidiana. Però la societat els diu, no, de moment ets inútil, és així, fins que estiguis al 100%. I jo crec que s'hauria d'adaptar molt més, doncs que la persona pugui tornar a la vida d'una manera molt més progressiva, fins a la feina, com a mínim a la feina, perquè moltes persones estan molt preparades per tornar 4 hores al dia, per exemple, i això els hi faria sentir molt millor, si aquesta sensació d'inutilitat ja no la tindrien. Aquests principis de depressió, ansietat, angoixa, tenir una finalitat vital és el que ens farà, doncs, tirar endavant. Si tu li dius no pots fer absolutament res fins que estiguis recuperat, però aïlles aquella persona, pues, evidentment, o sigui, anem a la debacle psicològic. Durant tot el tractament l'estem acompanyant, però després, al finalitzar, l'estem deixant sol.
Susana, va molt associat a la malaltia del càncer amb derivar en trastorns mentals?
Ui, Ui, cada cop menys, perquè aquesta... A l'entendre que no és una malaltia que acompanyi la paraula mort, ja és molt. Després, tenir tant de suport social, que això hem de dir, molt bé, som una societat que està donant molt de suport, ajuda molt. Els grups d'acompanyament mutu ajuden molt. Llavors, no sempre està acompanyada de trastorns mentals. Sí que passes moments de tristesa i angoixa, però amb molt de recolzament i amb molta ajuda durant el procés, realment no es veu una incidència més alta en depressió i ansietat que si no l'hagués patit aquella malaltia.
Com podem, sempre és una pregunta que m'agrada fer-te, no? La gent que estem al voltant de pacients amb càncers, amics, familiars, més o menys propers, com els hi podem donar un cop de mà?
Doncs mira, tinc un amic que la setmana passada li van dir que estava net, segon càncer, segona vegada, i ens va donar tots les gràcies i ens va dir gràcies perquè l'únic que necessitava era amor i humor. I és això, no sentir-me sol, sentir-me acompanyat, sentir-me respectat, poder dir no, avui no m'aixeco a dinar i que no passés res, que ningú el forcés, respectar els tempos, respectar els moments, donar-li aquest humor, no? Donar-li aquest amor, acompanyament, que no estigui sol. I això és el que dèiem, respectar els tempos, perquè hi haurà tempos en què la persona no voldrà parlar, voldrà oblidar-se, estarà enfadat. I hem de validar totes aquelles emocions. Estàs enfadat, perfecte, no passa res, jo estic aquí. No li puc dir, no t'enfadis, si això tirarem endavant. No vol sentir, o sigui, no t'està demanant ajuda amb això, només necessita acompanyament. Llavors, el donar solucions immediates quan estic enfadat, perquè m'ha tocat a mi, i aquestes frases, realment, no estem buscant una resposta, estem buscant un suport, no? És a dir, entenc com et pots estar sentint i estic aquí al teu costat. Llavors, seria això, amor, comprensió, estar, només estar a l'estar allà present.
Aquest recolzament, aquest estar present, no? Estar al costat, què important és, avui perquè parlem de càncer, però què important és en moltíssimes, per no dir en totes, les malalties que es puguin diagnosticar.
Sí, totalment. I el problema més gran que veiem són aquelles persones que estan soles, que no tenen un nucli familiar per mil motius, i passar per tot això sola o sol és duríssim, bueno, molt. Llavors aquí sí que és veritat que hem de dir el tema del voluntariat, és que hi ha moltíssima gent que ha acabat la seva vida laboral i diu, ara vull dedicar-me a ajudar els altres, no? I aquest voluntariat salva la gent, perquè el fet que aquella persona tingui ganes d'aixecar-se aquell matí i anar a fer la quimio o anar a fer la ràdio perquè té una persona amb qui parlar durant aquella estona, és que li estàs donant la vida. Llavors aquí la feina del voluntariat és, bueno, és el cel.
Per acabar, una que et faig sempre, Susana, quin consell donaries a la gent que ens estigui escoltant i que estigui passant per aquest moment, li hagin diagnosticat un càncer o porti ja un temps o hagi recaigut?
Doncs, primer li diria que té tot el dret del món a estar enfadat, té tot el dret del món a plorar, a estar trist, però que un cop haguem paït la notícia o paït la recaiguda, és tirar endavant, perquè, no, com deia el gran Pau Donés, viure és urgent i necessari. I al final busca, sobretot, una finalitat a la teva vida. Busca un somni que vulguis fer i centra't en allò, un viatge, un acompanyament, un algo que t'ompli d'alegria i de ganes de tirar endavant.
Doncs amb aquest últim missatge d'optimisme ho deixem. Sempre és un plaer conversar amb tu, Susana. Se'ns fa curt el temps que mantenim. Avui sumant-nos a aquest Dia Mundial contra el Càncer. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Acabem d'escoltar un abordatge fonamental, com és la psicologia, i ara canviarem totalment de registre perquè si hi ha un altre aspecte que afecta moltíssim les persones que pateixen càncer és la pell i l'estètica. Per conèixer tot el que hi ha al voltant de la salut i la cura que es pot tenir, tornem als estudis de Domenys Ràdio. En aquesta ocasió, amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, com bé deies, dins del càncer hi ha molts aspectes que moltes vegades se'ns escapa. Per això, avui, com bé deies, tenim a l'Aurora Tamayo. Ella és esteticista oncològica i voluntària de d'Oncolliga. Molt bon dia, Aurora, com estàs?
Hola, molt bon dia, Lourdes. Què tal?
Bé, avui, mira, precisament un tema que diria que en aquests anys no hem tractat mai, que coincidint amb aquest Dia Mundial contra el càncer que se celebra precisament avui, no havíem parlat d'esteticistes ni de què té a veure amb el càncer ni amb l'oncologia, però tu amb això sí que estàs molt posada, oi?
Sí, precisament sóc voluntària de l'associació Ricardo Fisas Natura Vise, que col·labora amb Oncolliga. Uh-huh. Llavors, aquesta fundació està especialitzada en formar esteticistes per al cuidado de la pell en tractament oncològic.
De fet, no és habitual que quan parlem de càncer es tingui en compte l'esteticista, no? Per dir-ho d'alguna manera. Però, en canvi, tu em deies abans, parlant fora de micros, que, de fet, la pell és un dels òrgans que més queda afectat després d'un tractament contra el càncer, oi?
Sí, de fet, és un òrgan que es veu molt afectat per aquest protocol d'aquests tractaments oncològics. Es poden produir vermellors, es poden produir deshidratació, es pot produir taques a la pell, un sinfín d'efectes secundaris que a tothom no és igual, vull dir, a tothom no li fa el mateix efecte, perquè ningú és igual, cada persona és diferent, hi ha persones més sensibles, hi ha menys sensibles, les pells no són iguals, llavors a cada persona els afecta d'una manera.
Clar, és a dir, parlem la pell en el seu tot conjunt, però també entraríem, si dona temps, en tota la part de micro o microtatuatges, no? Que també sí. És una part que també toqueu.
Sí, bueno, si no t'importa m'expressaré en castellano que me siento más cómoda.
Cap problema.
El tema de los tatuajes es en caso de que cuando se hacen las cirugías de mama, cuando se hace la reconstrucción de mama, uh-huh. Cuando hay una mastectomía, es decir, cuando se corta el pecho, tanto si es parcial como total, el pezón a veces se retira del cuerpo de la mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya no a nivel de piel, sino a nivel psicológico. Es un tema que la mujer pues necesita verse como tal, volver a estar como estaba antes, ¿no? Uh-huh. Cuando hacen el tema de la reconstrucción, ya se contempla el poder hacer el tatuaje del pezón como tratamiento también, después uh-huh. de la cirugía. Y lo que pasa que esto tampoco se sabe, porque hasta ahora tampoco se hacía, ¿eh?
Yeah.
Y es una cosa que se está haciendo ahora recientemente, y hay una asociación, la Aureola Solidaria, uh-huh. que es una asociación que existe y hace este tipo de tatuajes totalmente gratuitos a personas, uh-huh. a este tipo de personas que están con implantes mamarios debido al cáncer. Uh-huh. Sí, sí. No solamente eso, ¿eh? A ver, hay muchísimas cosas que se están haciendo y están ayudando muchísimo en este proceso. Uh-huh. Ya no solamente a nivel de piel, sino a nivel psicológico, a nivel de profesionales, de abogados, voluntariado, de soporte de compañía del Día Mundial contra el Cáncer, que es el 4 de febrero, el lema dice, por unos cuidados más justos. Es decir, a la persona una vez que se pone enferma, ya como que se le aparta un poquito de la sociedad, es como una persona diferente.
Yeah.
Entonces necesitan unos cuidados especiales, necesita que los demás estén más por ellos y bueno, ya están sufriendo la enfermedad como tal, pero también los efectos secundarios que conllevan los tratamientos, ¿no? Entonces es un soporte más, el tema de cuidados de la piel, es un soporte más a todo lo que necesitan este tipo de pacientes.
Perquè des de tu que ets l'especialista en això, una persona que estigui patint un càncer o bé que estigui en tractament, hi ha una sèrie de cures que es pot aplicar, utilitzar cremes, dubtes, consultes, com se'l pot assessorar?
Sí, bueno, de hecho, los efectos más comunes son la sequedad, es decir, la deshidratación, porque la quimio, por ejemplo, no solamente afecta a las células cancerígenas, las mata a las células cancerígenas que pueden haber por el cuerpo, sino que también afecta a las células buenas de nuestro cuerpo. Por eso, pues, existen estos efectos secundarios a nivel de células en general. La piel, las rojeces, la sequedad, la deshidratación, todo esto, hay unas línea de cremas, de cosmética,
sí.
que ahora hay muchas empresas que también tienen su línea oncológica, que tienen un producto específico para este tipo de problema. Es decir, se ha creado unas líneas específicas para piel sensible que conllevan unos principios activos, unos ingredientes activos para, digamos, aportar más confort a la piel en este momento, en este digamos protocolo que te están aplicando, y en este momento pues la piel está como más sensible, más deshidratada, y hay estas cremas son específicas para esto.
És recomanable que abans de posar-se en qualsevol tractament que sigui d'esteticista es pregunti a l'oncòleg o al metge?
Bueno, de hecho, los oncólogos y los médicos también te aconsejan una crema u otra, ¿no? Entonces, nosotras somos, las esteticienses oncológicas, somos como un soporte más. Es como una pequeña ayuda a los tratamientos médicos. Nosotras nunca actuamos sin el consentimiento del médico. De hecho, colaboramos entre los dos. A mí me han hecho hasta consultas. Los propios médicos me han llamado y me han dicho, Aurora, ¿qué le podemos dar a esta paciente que, mira, tiene la piel de esta manera, de esta otra? Entonces, bueno, pues nos ayudamos mutuamente para poder aconsejar en este terreno.
Perquè, per exemple, una persona que estigui patint càncer i vulgui fer-se un massatge, ¿es pot o no es pot fer?
Vale, es muy buena que me hagas esta pregunta porque el hecho de hacerse masaje está prohibido. Es decir, los masajes convencionales de fisios, quimios, quiros, perdón, no están recomendados. No es que estén prohibidos, pero no están recomendados. Entonces, nosotras hacemos un tipo de masaje especial del protocolo oncológico para aliviar un poco la tensión, la contracción muscular, la circulación. Es decir, es un tipo de masaje muy drenante, muy circulatorio, pero muy suave. Solo con movimientos circulatorios y envolventes. Sí, a mí es una pregunta que nos lo dicen mucho, ¿eh? Nos lo preguntan mucho. ¿Me puede hacer un masaje?
Ya.
Y luego también está el tema de las uñas. O sea, a las manos y los pies. Les preocupa mucho el hacerse la manicura o la pedicura, sobre todo a las mujeres. O sea que no se recomienda hacerse una manicura de gel, una manicura semipermanente. ¿Por qué? Porque son más adherentes, son más oclusivas, y esto pues no se recomienda. ¿Por qué? Porque el médico, mediante las uñas, también se detecta cómo va tu proceso de quimioterapia o tu proceso de radioterapia. Es decir, las uñas es el órgano de nuestro cuerpo por donde sale todas las toxinas, toda esa quimio que te han introducido. Tu cuerpo lo detecta como unas cosas extrañas que te están metiendo. Uh-huh. Y entonces intenta eliminarlo de alguna manera. ¿Cómo lo intenta eliminar? Pues mediante las células muertas que salen de nuestro cuerpo. Por eso hay descamación. El folículo piloso también se ve muy afectado. Por eso se cae el pelo, que es uno de los síntomas más comunes, ¿no?, con la quimioterapia. El folículo piloso se debilita tanto que cae el pelo. Claro. No todas las quimioterapias, también hay que decirlo, en cuanto a la caída del pelo, no todas las quimioterapias se cae el pelo, ¿eh? Uh-huh. También hay que decirlo. Pero siempre aconsejo ponerse en buenas manos, no ponerse en manos de cualquiera. Uh-huh. Siempre hay una línea en la fundación, hay una línea de más de 1.500 instituciones oncológicas. Es una especialidad relativamente joven. Uh-huh. Se ha creado hace como unos 15 años esta especialidad. No es una especialidad que se haya extendido mucho, pero desde la Fundación Ricardo Fisas hay unas 1.500 esteticiens formadas en toda España.
Doncs, Aurora, ens donaria per parlar moltíssim. Moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot el que ens has explicat, que és la teva especialitat. I res, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest Dia Mundial contra el Càncer. Una abraçada, Aurora. Moltes gràcies.
Muchas gracias a vosotros. Chao.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.